Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui han tornat a passar baixos. Realment fa molt fred aquest matí. Avui les glaçades estan més a l'ordre del dia que mai. Al centre de la ciutat d'Olot ens despertem amb un grau sota zero en aquests instants. Però vaja, això és només un petit regalet en comparació amb el que ara mateix tenen en altres punts de les comarques de Girona. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com es desperta la demarcació? Ben blanca, no?
Blanca i freda. Sí, tenim aquest grau negatiu també a Sant Feliu de Pallerols, 2 sota 0 a la vall d'en Basi a Mieres, en tenen 0, entre 0 i menys 1, perquè tot arreu s'està bastant avall, a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, a Girona i a Vall de Núria, un de positiu a Anglès, 3 de positius a Banyoles, 4 a la més alta a Figueres, en tenen 3 de negatius a Vic, 4 sota 0 a Ripoll i 7 sota 0 a Das.
Vinga, anem a la previsió del temps per aquest dilluns ja, mirant per aquest llarg pont de la Puríssima, amb en Daniel Ramírez.
Comencem aquesta setmana de ple desembre amb temperatures baixes o molt baixes, valors de 0 a 5 sota 0 a totes les valls interiors, la Garrotxa 2, 3, 4 sota 0, a Osona també, però atenció, cap a les planes de la Cerdanya, després de la nevada del cap de setmana, també alguna boira, doncs podríem baixar cap a valors de 5 a 8 sota 0. Ambient molt fred, també alta muntanya, a més de 2.000 metres, entre 4 i 8 sota 0. Cap al prelitoral entre 0 i 3, i a la costa entre 4 i 7 graus aproximadament. Molta humitat, bancs de boira també cap al Gironès, Osona, punts de la Garrotxa, Ripollès, una boira que puntualment pot ser gebradora, deixar el paisatge ben blanc. Avui preveiem un dia mig ennuvolat, un cop s'aixequen les boires, però globalment amb clarianes i estones de sol. La temperatura aquest dimarts pujarà entre 3 i 4 graus, puntualment 5 graus al Pirineu, és on més pot pujar la temperatura. Dia també variable, mig ennuvolat, boires al matí, però tot i el fred, no serà tan intens i de dia màximes de 10 a 15 a l'interior, entre 15 i 18 a la costa i al prelitoral, per tant, un ambient més agradable. Alguns núvols durant la tarda. Bé, canvis de temps poc importants que arribaran dijous. Dijous sí que tindrem més núvols, algunes pluges, si neva més aviat poc, 5 centímetres aproximadament al Pirineu Oriental cap als 1.700 metres. El cap de setmana podria ser variable, divendres, dissabte, amb ruixats, baixa la temperatura, podria nevar de forma intermitent cap als 1.300 metres. Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum
durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria. Turisme Garrotxa contempla aquest pont de la Puríssima amb expectació. Amb reserves que oscil·len entre el 60 i el 70% d'ocupació, esperen les trucades d'última hora per veure si es pot considerar el millor pont de la temporada o no. Tot apunta que a partir de dimecres és quan hi haurà una major afluència de visitants, segons la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalias.
I en aquest cas ens trobem que dels 3 dies laborables només n'hi ha un dia que és festiu per les escoles i a més no ens coincideix el festiu d'escoles de la Garrotxa amb el festiu d'escoles que tenen a l'àrea metropolitana. A més, també ens trobem que algunes empreses compacten els seus dies laborables, alguns a principis de setmana i alguns a final de setmana. Per tant, en aquest cas sí que ens trobem en un punt que es comporta com dos cops de setmana llarg, en aquest cas.
Passa el mateix a les comarques gironines, on els empresaris del sector turístic preveuen ocupacions del 80% als establiments del Pirineu en el segon cap de setmana del Pont de la Puríssima. Per cert, l'última hora serà important, segons l'Esther Soler, que és la presidenta de l'Associació de Cases de Turisme Rural.
Sobretot ara per aquestes èpoques, les tendències és d'ultimíssima hora. El nostre client és molt client de proximitat, llavors espera fins a últim moment saber què fer el seu logística familiar i també doncs, decideixen a última hora. Tenim comparacions també respecte a l'any passat, que aquest mateix pont de la Puríssima va ser molt a ultimíssima hora i encara confiem que hi hagin reserves suficients com perquè realment tothom pugui venir i disfrutar.
Encetem doncs una setmana de 3 divendres. Avui també parlarem de medi ambient perquè l'Ajuntament d'Olot impulsa el Pla de Millora Paisatgística del Parc Nou. Anirà a càrrec del paisatgista Martirià Figueres, que s'ha encarregat d'analitzar les necessitats dels diferents espais. El projecte constarà de 6 fases i té un pressupost que supera el 1,5 milió d'euros. En parla el regidor de Medi Ambient d'Olot, l'Aniol Sellabona.
I per tant pensàvem que havia arribat el moment de fer aquest projecte. El que no volíem era entrar al Parc Nou a fer actuacions puntuals, que fins i tot quedessin deslligades o quedessin sense sentit unes amb les altres, sinó el que pensàvem és que s'havia de tractar com tot una peça, precisament per això, pel seu valor paisatgístic, el seu valor patrimonial, el seu valor social que té per la nostra ciutat.
I avui, en matèria social, parlarem de les addiccions, perquè les persones que entren en un centre de desintoxicació cada vegada són més joves. Ho ha dit l'Àlex Florença, que és psicòleg clínic i exintern d'un centre de desintoxicació, en declaracions al programa En Profunditat de Ràdio Olot.
Tot això passa als 16 anys. A la que comencem a experimentar, a la que comencem a sortir. Clar, a les grans ciutats pues, és a partir dels 15-16 anys. A les poblacions més petites és cap als 12-13-14 anys. Jo he tingut un pacient de 13 anys, eh? A dia d'avui, aquest nano en té 20 i viu a València i està rehabilitat, però s'ha passat molts anys amb mi.
Florença ha explicat com va passar gairebé 20 anys en el món de les drogues i el pas que va fer després, que va ser crear un centre de desintoxicació com a psicòleg clínic, que defineix el món de les addiccions com un autèntic infern. El sentirem a l'informatiu que ara mateix comença. I estem a les portes de la celebració ja de la Fira de Sant Nicolau, tot un referent per inaugurar la campanya nadalenca. La Fira de Sant Nicolau ja és aquí. Demà al Mallol s'hi podrà veure una mostra d'oficis, animals i una fira d'artesans, entre altres espectacles que s'han inclòs dins una programació molt especial, de la qual en parla la Laura Canalías, que és la directora de Can Trona.
En lloc de ser un concurs en què uns guanyen i els altres perdin, ho hem reconvertit en un taller que es podrà dibuixar i pintar igualment, però tothom s'emportarà a casa seva una titella de la Bruixa Estruga Maigarda que podran dibuixar i elaborar de la seva manera, ajudats per l'Àngel Rigall, que és qui es farà càrrec del taller.
La Laura Canalías ens parla del típic concurs de dibuix que aquest any s'ha substituït per un taller de titelles articulats. I els barris de Sant Miquel i les Tires acullen un cap de setmana de circ i poesia. Celebrarà aquest dissabte i diumenge en el marc de dues iniciatives sorgides del PIAM. Escoltem, precisament, una de les organitzadores d'aquesta iniciativa és la Lourdes Pujades.
La tarda de poesia, que no és la primera, varen fer una tarda dedicada a l'Orca, ara hi ha la dedicada a Miguel Hernández i en perspectiva de futur tenim altres tardes pensades de poesia però que ja aniran vinguent. Però això és com una activitat que forma part del que nosaltres voldríem, que és que el barri pugui tenir una empenta sociocultural, de dinamització.
Ara ho sentíem, dissabte serà el torn de la poesia de Miguel Hernández de Sant Miquel i durant tot el diumenge es faran diferents espectacles de circ a les mates. L'objectiu d'aquests actes és revitalitzar la vida social dels barris. I anem als esports perquè l'Olot es queda mitges però salva un punt contra l'Hèrcules. Els alacantins es van avançar amb un gol de falta directa en l'última jugada de la primera meitat i els olotins van reaccionar a la segona. Van fer mèrits per remuntar en diverses ocasions de gol. L'empat el va signar Saidú, a assistència de Coris. L'Olot queda a 5 punts del play-out i a 6 de la permanència directa. Es mereixia més l'Olot, segons Jonathan Rissueny, el seu entrenador.
Sensació bona per el partit que ha fet l'equip i sensació un poc que agrea en el tema de que crec que hem merescut portar-nos els 3 punts. Sobretot em sap greu per als jugadors, perquè crec, i el repit altra vegada, que se mereixen una alegria per com estan treballant, per com estan jugant, i una llàstima per això.
L'Olot es manté en zona de descens, està en penúltim a 5 punts del play-out i a 6 de la permanència directa. Diumenge que ve a les 12 del migdia, els olotins visitaran el camp de l'Eivissa de l'entrenador Raül Garrido, un vell conegut dels olotins, un rival que també es troba en posicions de tercera divisió. Per cert, avui parlarem amb Raül Garrido al tercer temps. I la sort segueix sense acompanyar a l'hoquei Olot. El Cerdanyola s'endú els 3 punts i surt de la cua de la classificació gràcies a l'encert. En un partit on el més just hagués estat un empat, els olotins no han estat capaços d'enviar la bola al fons de la xarxa. Un gol de Marc Ramírez a l'inici de la segona meitat ha marcat el desenllaç del duel després que els de García i Piera comptessin amb nombroses ocasions. L'hoquei Olot ara és 8è amb 7 punts, amb 4 de marge respecte al descens. Per l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, és un resultat, aquest 2-0, absolutament injust.
Resultat injust. O sigui, crec que tot i així, crec que els nanos ens han fet molt bé la feina, han estat molt bé. Hem tingut les ocasions més clares nosaltres, no les hem acabat de fer i ells, ja no compto el segon gol, que és al final, però el gol és una contra que la fan molt bé i nosaltres en tenim 3 o 4 de clares.
Ara l'hoquei Olot ja pensa en recuperar efectius i arribar en les millors condicions pel partit de dissabte vinent a la Josep Jou a 2:15 del vespre davant l'Oviedo. Serà l'últim partit d'aquest 2022 a casa.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, com es presenta avui la circulació a la capital de la Garrotxa, tenint en compte que hi ha les parades del Mercat de Nadal i, a més, hi ha el Mercat Setmanal. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. Des de la Policia Municipal d'Olot informem que hi ha un tall de carrer que es farà de manera intermitent durant el matí a l'Avinguda Vigenocar. D'altra banda, hi ha diverses reserves d'estacionament, les quals són el carrer Sant Rafael, el carrer Iu Pasqual, a l'Avinguda Reis Catòlics número 16, el passeig Sant Blai, el carrer Fontanella i el carrer Esteve Castellà i Llobera. Això és tot per avui, moltes gràcies i que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
En 2 minuts ens plantem a un quart. Molt pendents de l'ocupació turística, Turisme Garrotxa contempla aquest pont de la Puríssima amb molta expectació.
Amb reserves que oscil·len entre el 60 i el 70% d'ocupació, esperen les trucades d'última hora per veure si es pot considerar el millor pont de la temporada o no. Tot apunta que a partir de dimecres és quan hi haurà una major afluència de visitants.
És una crònica de Daniel Puigvera.
Dies festius intercalats. Això és el que ens brinda el calendari durant tota aquesta setmana. La intermitència de les festes ha provocat que no totes les escoles facin pont el mateix dia. També ha passat a algunes empreses que han decidit treballar 3 dies per davant o per darrere i tancar durant la resta. Sigui com sigui, això fa que el pont de la Puríssima sigui incert pel sector, segons Gemma Canalies, presidenta de Turisme Garrotxa.
I en aquest cas ens trobem que dels 3 dies laborables només n'hi ha un dia que és festiu per les escoles i a més no ens coincideix el festiu d'escoles de la Garrotxa amb el festiu d'escoles que tenen a l'àrea metropolitana. A més, també ens trobem que algunes empreses compacten els seus dies laborables, alguns a principis de setmana i alguns a final de setmana. Per tant, en aquest cas sí que ens trobem en un punt que es comporta com 2 caps de setmanes llargs, en aquest cas.
Gemma Canalies ha afegit que s'espera que el segon tram del pont de la Puríssima sigui el més massiu a la Garrotxa. La poca coincidència entre empreses i escoles té un factor més, que tampoc hi ha coincidència entre territoris.
Pel que fa a l'ocupació, sí que preveiem que probablement el cap de setmana amb més ocupació és el segon, el que va del 8 a l'11 de desembre, en aquest segon cap de setmana. També veiem que estem en voltants d'ocupació del 70%, més o menys. Tot i això, veient que la previsió de temps, tot i el fred, és molt bona, sí que estem molt pendents d'aquestes reserves que sempre tenim de darrera hora, que segurament pujarà aquesta mitjana d'ocupació.
Les previsions d'ocupació per aquesta setmana ronden el 70% a hotels, cases de turisme rural i habitatges d'ús turístic. Els càmpings i les cases de colònies baixen fins a un 60%, segons dades de Turisme Garrotxa. Les previsions són més baixes que l'any passat, però tot apunta que en conjunt es poden assolir les xifres del 2019. Gemma Canalies explica el perquè.
En previsió estem en un 10%, inclús inferior de l'any 2019, però la previsió és quan acabi aquest poni d'aquestes, esperant aquestes darreres reserves d'última hora, esperem ja acostar-nos als mateixos nivells del 2019 o inclús a nivells superiors. Realment, com s'han anat comportant també els costums dels visitants durant tots aquests darrers ponts que ens hem trobat durant l'any, que realment han set una ocupació superior a la de l'any 2019.
A les comarques gironines, els empresaris del sector turístic gironí preveuen ocupacions del 80% als establiments del Pirineu en el segon cap de setmana del Pont de la Puríssima, és a dir, des del 8 fins al dia 11 de desembre.
El president de la Federació de Càmpings de les Comarques Gironines, Miquel Gotanegre, assegura que les xifres seran similars a les del 2019, però malgrat tot apunta que el pont serà fluixet perquè les festivitats queden massa repartides.
El fet que sigui tan llarg no genera ocupacions importants en cap moment, no? Perquè bueno, hi ha gent que agafa el principi, hi ha gent que agafa el final, i és un pont complicat, és un pont que depèn molt de la climatologia, depèn molt de si les pistes d'esquí estan funcionant, vull dir que és un pont per nosaltres molt complicat.
Tot i així, els empresaris confien en les reserves d'última hora que permetrien salvar els mobles. El sector que més funcionarà és el del turisme rural, que tindrà un ple absolut, tot i que les reserves també van a darrera hora, segons Esther Soler, presidenta de la Junta de l'Associació de Turisme Rural.
Sobretot ara per aquestes èpoques, les tendències és d'ultimíssima hora. El nostre client és molt client de proximitat, llavors espera fins a últim moment saber què fer, el seu logística familiar, i també doncs, decideixen a última hora. Tenim comparacions també respecte a l'any passat, que aquest mateix pont de la Puríssima va ser molt a ultimíssima hora, i encara confiem que hi hagin reserves suficients com perquè realment tothom pugui venir i disfrutar.
Per altra banda, la restauració també compta amb omplir un 60% de les taules durant els dies del pont. Fins ara, el dia amb més reserves és el divendres 9 de desembre. Pel que fa a les estades de mitjana, els visitants es quedaran entre 2 i 3 nits als establiments de la demarcació.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas, per fer-te la vida més còmoda.
L'Ajuntament d'Olot impulsa el Pla de Millora Paisatgística del Parc Nou. És la nostra notícia mediambiental del dia.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
La millora del Parc Nou anirà a càrrec del paisatgista Martirià Figueres, que s'ha encarregat d'analitzar les necessitats dels diferents espais.
El projecte constarà de 6 fases i té un pressupost que supera el 1,5 milió d'euros.
Ens ho explica en Roger Isern.
L'any que ve farà 80 anys que el Parc Nou és considerat un parc urbà. Aquest espai, que consta de quasi 32.000 metres quadrats de superfície total, ha patit nombrosos desperfectes amb el pas del temps, sobretot des del 2020 fins ara. El Glòria ha estat el temporal que més l'ha afectat, seguit de la papallona del Boix, que ha malmès una part molt important de l'arbret del parc, fet que ha obligat a talar alguns exemplars. Des de l'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració del paisatgista Martirià Figueres, han apostat per dur a terme una actuació integral que té com a objectiu millorar la imatge del Parc Nou. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sellabona.
I per tant pensàvem que havia arribat el moment de fer aquest projecte. El que no volíem era entrar al Parc Nou a fer actuacions puntuals, que fins i tot quedessin deslligades o quedessin sense sentit unes amb les altres, sinó el que pensàvem és que s'havia de tractar com tot una peça, precisament per això, pel seu valor paisatgístic, el seu valor patrimonial, el seu valor social que té per la nostra ciutat.
Els primers anàlisis d'aquest projecte de millora del Parc Nou han detectat 5 sectors que necessiten un canvi. Es tracta del Prat de l'Estany, el Jardí de la Casa, la Raureda Monumental, l'exterior de la Muralla i l'entorn de la històrica Torre Castanys. Totes aquestes actuacions parteixen d'un pressupost de més d'1,5 milió d'euros que des del consistori poden executar per fases. A més, una part d'aquest pressupost ha estat directament subvencionada pels fons europeus Next Generation.
I per tant, doncs, estem parlant d'una actuació molt important. Està previst que es pugui anar abordant per fases. De fet, ja tenim la confirmació d'un Next Generation, que és un ajut europeu que ens permetrà començar a desplegar ja les primeres actuacions. Són 150.000 euros ja confirmats i que immediatament començarem a executar, i per tant, evidentment, doncs, aquest consistori tindrà aquesta responsabilitat i obligació de cada any preveure inversions al Parc Nou per poder-lo millorar i adaptar-los a les necessitats actuals.
Aquest projecte de remodelació del Parc Nou constarà de 6 fases. Hi haurà treballs més generals, com poden ser la retirada d'arbres malmesos que substituiran per nous. Una altra fase és l'adequació dels accessos a la Torre Castanys, el tractament de la vegetació, la renovació dels senyals urbans, l'adequació correcta de la zona del jardí de la casa i l'ampliació de l'estany, entre d'altres accions. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica la importància d'aquestes actuacions al Parc Nou.
Perquè aquest és un projecte molt complet i el que voldria dir del Parc Nou és que a la ciutat hi ha uns pocs llocs molt especials pels seus valors, molt estimats per les persones que vivim a Olot, és a dir, té uns valors paisatgístics, uns valors botànics, i és un lloc doncs, on tots hi acumulem molts i molts records, els que hem viscut en aquesta ciutat al llarg de la nostra vida. Feien molts anys que no s'actuaven al Parc Nou. Ara que tenim la confirmació d'aquests fons europeus que ens permetran fer unes actuacions, doncs és el moment de fer un projecte global que es puguin executar progressivament per fases.
Les obres de millora del Parc Nou començaran el més aviat possible. Amb aquestes actuacions, la zona pretén seguir sent un dels principals atractius turístics tant pels visitants com un espai de tranquil·litat i de trobada per la gent de la comarca.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Més qüestions de l'actualitat. Les persones que entren en un centre de desintoxicació cada vegada són més joves. S'ho ha dit Àlex Florença, psicòleg clínic i exintern d'un centre de desintoxicació.
En una entrevista al programa En Profunditat de Radio Olot, Florença ha explicat com va passar gairebé 20 anys en el món de les drogues i el pas que va fer després, crear un centre de desintoxicació com a psicòleg clínic. Defineix el món de les addiccions com un autèntic infern per ajudar les persones que ara passen per una situació d'aquest tipus. L'Àlex Florença impulsa el projecte Transeines.
Caure en el món de les addiccions és una realitat més freqüent del que ens pensem en la societat d'avui. Aquest setembre, a Radio Olot, vam parlar sobre el projecte anomenat Transeines, format per un grup de 10 pacients en procés de desintoxicació i que recorren Catalunya amb un terapeuta. Aquest és l'Àlex Florença, que va viure 20 anys enmig de les drogues i 4 vivint en un centre. Amb Transeines va recórrer diferents punts del territori i aquest estiu ha passat per la Garrotxa. En una entrevista del programa En Profunditat, Florença es mostra preocupat perquè cada vegada són més joves els nous ingressats en centres de desintoxicació.
No, és una realitat. Els pacients que entren cada cop són més joves. Hi ha molts nanos, et faries creus de nanos, de 16 anys, que no estan anant a l'escola, perquè passen de tot, perquè estan consumint i les drogues els han anul·lat, i que no van a l'escola, que no estudien. I els pares no saben què fer amb ells. Però clar, no els volen tancar en centres perquè diuen, ei, pobret, no serà massa això, no serà jo, no serà un problema de conducta, no, és un problema dels porros que es fuma.
Àlex Florença explica que després del seu pas per un centre de desintoxicació i ara com a terapeuta mai s'havia trobat casos de rehabilitació de nens de només de 13 anys.
Tot això passa als 16 anys, a la que comencem a experimentar, a la que comencem a sortir. Clar, a les grans ciutats pues, és a partir dels 15-16 anys, a les poblacions més petites és cap als 12-13-14 anys. Jo he tingut un pacient de 13 anys, eh? A dia d'avui, aquest nano en té 20 i viu a València i està rehabilitat, però s'ha passat molts anys amb mi.
Florença també diu que la majoria d'addiccions entre els joves estan directament relacionades amb el consum de cannabis.
Els adolescents, per desgràcia, estan tirant molt de cannabis, de marihuana, d'unes substàncies que a l'adolescència ens estem desenvolupant, i al desenvolupar-se i consumir drogues, sobretot el cannabis, doncs el que fa és canviar l'estructura cerebral d'aquella persona i anul·lar-lo. Llavors què passa? Pues que deixes absentisme escolar, si ets un bon esportista deixes de fer esport...
El projecte de l'Àlex Florença és únic a Catalunya. Ara és el director d'un centre de rehabilitació Sant Cugat del Vallès, amb l'objectiu d'ajudar aquells nois i noies que estan passant una situació com la que va viure ell fa 20 anys. Podeu recuperar l'entrevista d'Àlex Florença, psicòleg clínic i líder del projecte Transeines, al podcast de Radio Olot i a les diferents plataformes digitals.
L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat sense imposar-li cap fiança al suposat líder de la banda que es dedica dedicava a preparar narcollanxes a l'Alt Empordà. L'investigat estava en presó preventiva des del 22 de setembre i ara el tribunal ha estimat el recurs de la defensa encapçalada pel lletrat Carles Monguilot.
La interlocutòria exposa que, tot i que la causa està oberta per delictes de pertinença a grup criminal, blanqueig de capitals i contraband, en aquest moment de la investigació només hi ha indicis racionals del darrer delicte. Com que porta aparellades penes d'entre 3 i 5 anys de presó i l'investigat té arrelament al país, l'audiència descarta que continuï a presó perquè no aprecia risc de fugida.
I avui també hem de parlar dels desnonaments a les comarques gironines, que han baixat gairebé un 24% durant el tercer trimestre. Entre juliol i setembre, els jutjats n'han executat 283 arreu de la demarcació, la gran majoria per impagaments del lloguer.
La xifra de llançaments és significativament més baixa que la del segon trimestre, com en ser-ne 372, però el drama de les persones que perden l'habitatge no s'atura, perquè al llarg del 2022 a la demarcació ja s'han executat gairebé un miler de desnonaments. En concret, 977, és a dir, que se'n fan més de 3 al dia de mitjana. En paral·lel, la inflació i les dificultats econòmiques es fan paleses als jutjats mercantils i socials. Entre gener i setembre s'han presentat 394 concursos de creditors i 1.232 demandes d'acomiadament.
Trànsit ha engegat una campanya de conscienciació per reduir la sinistralitat a les comarques gironines. El 2021, un total de 135 persones van morir en 127 accidents en zona interurbana al país, un 22,9% menys respecte al 2019, que és l'any de referència prepandèmia. Tanmateix, a Girona, amb 34 morts el 2021 i 27 el 19, hi va haver un increment de gairebé el 26%. Des de l'1 de gener d'enguany, 35 persones han mort en 33 accidents de trànsit a tota la demarcació. Una dada que suposa un increment de gairebé el 30% respecte al 2019 i gairebé un 10% respecte a l'any passat, quan durant el mateix període n'hi van haver 32. De fet, els morts registrats fins ara a la demarcació ja superen el total que hi va haver en el conjunt de l'any, tant del 19 com també del 2021.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Tot és a punt per la Fira de Sant Nicolau, la que ja és aquí. Demà, al Mallol, s'hi podrà veure una mostra d'oficis, animals i una fira d'artesans, entre altres espectacles previstos en aquesta programació que ens explica ara mateix en Pere Huac.
Demà se celebra la Fira de Sant Nicolau al poble del Mallol. En aquesta edició s'hi trobaran algunes novetats. El típic concurs de dibuix se substitueix per un taller de titelles articulats.
En lloc de ser un concurs en què uns guanyen i els altres perdin, ho hem reconvertit en un taller que es podrà dibuixar i pintar igualment, però tothom s'emportarà a casa seva una titella de la Bruixa Estruga Maigarda que podran dibuixar i elaborar de la seva manera, ajudats per l'Àngel Rigall, que és qui es farà càrrec del taller.
A les 5 de la tarda hi haurà un concert de folk. Forma part del circuit folk del grup Enderrock per disseminar la música d'arrel per tot el territori.
Fins ara havíem tingut balls populars a la plaça Embronzit, però no havíem portat mai un concert com a tal. Aquest any sí. És la diferència i creiem que pot ser una bona aposta perquè a la tarda també vingui gent, s'apropi a la fira, perquè normalment al matí sol ser molt fort i a la tarda potser ja no venia tanta gent, i posant aquest concert el que pretenem és que també a la tarda hi hagi gent que vagi a fira.
El pregó d'aquest any anirà a càrrec de Manel Elias, periodista de TV3 i responsable de cobrir el conflicte entre Ucraïna i Rússia, directament vinculat amb el Mallol.
A la Vall d'en Bas vam tenir durant molts mesos acollits refugiats ucraïnesos a l'alberg, i a més comptem amb un habitant, la Irina, que és ucraïnesa d'origen i que aquest setembre va organitzar una cursa solidària per recollir fons per Ucraïna.
A més de tot això, les persones que pugin al Turó del Mallol es trobaran l'essència rural de la Fira de Sant Nicolau. Es podrà gaudir de la mostra d'oficis i animals, de la Fira d'Artesans, els Jocs Gegants de Quirália i un taller de plantes remeieres. Com és habitual, també hi haurà una xerrada a l'església a 1:45 del migdia, aquest any titulada Nobles, Cultes i Poderoses.
I els barris de Sant Miquel i les Tries acullen un cap de setmana de circ i poesia. Celebrarà aquest dissabte i diumenge en el marc de dues iniciatives sorgides del PIAM.
Dissabte serà el torn de la poesia de Miguel Hernández i a Sant Miquel, i durant tot el diumenge es faran diferents espectacles de circ a les mates. L'objectiu d'aquests actes és revitalitzar la vida social dels barris.
Circ i poesia reuneix aquest cap de setmana a Olot. Es tracta d'una iniciativa que neix dels veïns i veïnes del barri de Sant Miquel i les Tries. Gràcies al Pla Integral d'Accions de Millora del Barri es faran una sèrie d'actes culturals. Aquest dissabte el barri de Sant Miquel acollirà una tarda de poesia de Miguel Hernández a càrrec de l'associació Poesia Trenc d'Alba. Es farà al casal del mateix barri a partir de les 7 de la tarda. Una aposta per descobrir la història d'Hernández amb textos de poesia clàssica. Una de les organitzadores és Lourdes Pujades.
La tarda de poesia, que no és la primera, vàrem fer una tarda dedicada a Lorca, ara hi ha la dedicada a Miguel Hernández, i en perspectiva de futur tenim altres tardes pensades de poesia, però que ja aniran vinguent. Però això és com una activitat que forma part del que nosaltres voldríem, que és que el barri pugui tenir una empenta sociocultural, de dinamització.
Diumenge serà el torn del circ a les Mates, amb una diada que també comptarà amb la màgia del Magnani. Al migdia estarà reservat pel Petit Teatre i pels Castells, a càrrec dels Xerrics d'Olot. La companyia Slackline serà l'encarregada d'amenitzar la tarda amb un taller de malabars, juntament amb la Constanza Logo, que ensenyarà als més petits a crear la seva pròpia màscara. Una de les organitzadores del circ a les Mates és Ariadna Mallarac.
El primer acte cultural que fem a les Tries és algo divertit, algo que atrau, algo que volem que participi tothom d'Olot i tothom de que vulgui, d'on te sigui. I també perquè Olot i la Garrotxa té molt d'emprenedor d'aquest àmbit, de l'àmbit d'arts escèniques, no?
A banda de circ i poesia, durant tot el diumenge hi haurà una zona de food trucks arreu del recinte de les Mates. Tots els espectacles d'aquest cap de setmana de poesia i circ a Olot són gratuïts.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
I anem als esports perquè l'Olot es queda mitges però salva un punt contra l'Hèrcules. Els alacantins es van avançar amb un gol de falta directa en l'última jugada de la primera meitat i els olotins van reaccionar a la segona. Van fer mèrits per remuntar en diverses ocasions de gol. L'empat el va signar Saidú a assistència de Coris. L'Olot queda a 5 punts del play-out i a 6 de la permanència directa. Informa David Planella.
L'Olot i l'Hèrcules van començar el partit obligats a guanyar i el van acabar empatant. Ningú va marxar content de l'estadi municipal perquè el punt no ajuda ni els olotins, que són antepenúltims en zona de descens, ni els alacantins que ocupen el lloc de play-out. Ara bé, qui va oferir més bones sensacions damunt del terreny de joc va ser l'Olot. El seu entrenador és Jonathan Risueño.
Sensació bona per el partit que ha fet l'equip i sensació un poc agrea en el tema de que crec que hem merescut portar-nos els 3 punts. Sobretot em sap greu per els jugadors, perquè crec, i el repit altra vegada, que se mereixen una alegria per com estan treballant, per com estan jugant i una llàstima per això.
A la primera meitat l'Olot va esperar a l'Hèrcules i va contraatacar amb jugades ràpides, sobretot per la banda dreta de Callís i Saidú, molt actius. Li va faltar, això sí, xutar a porteria, però no va patir en defensa durant 45 minuts. El problema va ser que el 46, en l'última jugada de la primera meitat, l'Hèrcules va forçar una falta a la frontal i Michel Herrero va marcar amb un xut a l'escaire del porter, que hi va ser Albert Batalla.
Un jarró d'aigua freda, el descans, la falta, el gol abans del descans, i molt content per com els jugadors no s'han hundit. La segona part han salit al camp amb la mentalitat de donar-li la volta i crec que hem tingut ocasions i xoc perquè el partit no l'hauríem portat.
El 0-1 de l'Hèrcules va obligar l'Olot a remar contracorrent. La segona meitat va començar amb una ocasió claríssima que els alacantins van perdonar, però la resta d'oportunitats van ser pràcticament totes pels de Jonathan Risueño, que van trobar l'empat al minut 32 gràcies a un contraatac liderat per Sebas Coris. L'extrem es va plantar davant del porter, baixa que al cap va veure Saidú sol al seu costat i li va donar el gol. Quedava un quart d'hora i l'Olot va tenir una ocasió clara per guanyar amb un xut de Xumetra dins l'àrea que va refusar el defensa. La pilota no va voler tornar a entrar i els olotins es van haver de conformar amb un empat que, això sí, trenca una sèrie de 3 derrotes consecutives. Risueño creu que el punt és positiu.
Jo crec que un té que valorar l'esforç, el treball, el que els jugadors volen i també la qualitat que tenen. Jo crec que és molt positiu perquè hem canviat moltes coses en 3 setmanes, hem canviat moltes coses de model de xoc, hem pegat un canvi a moltes coses i jo crec que ells han fet partit per guanyar avui. Aleshores, el missatge a ells al vestuari Jo crec que ells estan com nosaltres, i el missatge ha sigut de arribar, nois, jugant així, les victòries van arribar, estem segurs.
Amb l'empat contra l'Hèrcules, l'Olot es manté en zona de descens antepenúltim, a 5 punts del play-out i a 6 de la permanència directa. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, els olotins visitaran el camp de l'Eivissa de Raúl Garrido, un rival que també es troba en posicions de tercera divisió.
I pel que fa a l'hoquei, la sort segueix sense acompanyar l'hoquei Olot. Finalment van acabar perdent per 2-0. El Cerdanyola s'endú els 3 punts i surt de la cua de la classificació gràcies a l'encert. En un partit on el més just hagués estat un empat, els olotins no han estat capaços d'enviar la bola al fons de la xarxa. Un gol de Marc en Ramírez a l'inici de la segona meitat ha marcat el desenllaç del duel després que els de García i Piera comptessin amb nombroses ocasions. L'hoquei Olot ara és 8è amb 7 punts, amb 4 de marge respecte al descens, en Roger.
Si perdones, ho acabes pagant. Podria ser el resum del partit d'aquest dissabte de l'hoquei Olot a la pista del Cerdanyola Club Hoquei, on va caure per 2-0. El guió del partit va ser més tàctic que emocionant per a l'espectador, ja que durant la primera meitat poques ocasions clares es van veure. Però això sí, les més clares van ser per part olotina, rematades d'Arnau Vidal i dos mà a mà de Matías Reixach davant el porter del Cerdanyola, Gerard Pérez, que ho va aturar absolutament tot aquest dissabte. L'hoquei Olot va ser dominador en moltes fases de la primera meitat, on no va patir en excés en defensa i va tenir les opcions per avançar-se en el marcador. L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
Resultat injust. O sigui, crec que tot i així, crec que els nanos ens han fet molt bé la feina, han estat molt bé. Hem tingut les ocasions més clares nosaltres, no les hem acabat de fer i ells, ja no compto el segon gol, que és al final, però el gol és una contra que la fan molt bé i nosaltres en tenim 3 o 4 de clares.
A la represa, inici més fort dels locals, que van acabar transformant amb el primer gol del partit, obra de Ramírez, després d'una contra ben trenada. Quedaven 17 minuts i els olotins no van deixar de lluitar a la recerca de l'empat, tenint ocasions i fins i tot un gol anul·lat a Ferran Sacrés. Però no era el dia i tot va acabar malament, amb una falta directa en contra, ja amb el temps exhaurit, i que va significar el 2-0, obra de David Martínez. García també remarcava la mala fortuna en l'apartat de les lesions, un partit que no van poder disputar Marc Prat, Tomàs Mercè ni David Carles.
Estem desesperats amb el tema lesions. Al final, ara donem 3 dies de descans, perquè avui els nanos recuperats bé i farem 2 sessions aquesta setmana, però és que prefereixo que estiguin bé amb tema lesions i que recuperin, perquè també, per exemple, l'Aniol, com diu, 50 minuts.
La temporada passada, en aquesta mateixa jornada, l'hoquei Olot es trobava en descens després de perdre la pista del Club Patí Vilanova i amb 3 punts menys dels que té actualment. El tècnic de Navàs envia un missatge d'esperança a l'afició i demana una Josep Jou plena dissabte vinent.
Queda molta lliga, estic convençut que quan hi siguem tots, tot això canviarà moltíssim i canviarà no per treball ni per esforç ni ni perquè tinguem nanos i els nanos no tinguin qualitat, no, canviarà perquè tots junts som molt més forts i res, animar que tothom vingui la setmana que ve perquè els necessitem, són 3 punts importants perquè és el que he dit, és el pròxim partit que ve i són els més importants.
Precisament ara l'hoquei Olot ja pensa en recuperar efectius i arribar en les millors condicions pel partit de dissabte vinent a la Josep Jou a 8:15 del vespre davant l'Oviedo, l'últim partit del 2022 a casa.
Ràdio Olot, bones festes. Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.